La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Vinga, va, 6 minuts que passen de les 4 de la tarda, tornem a posar en marxa la caravana i ho fem obrint les portes, atenció, la guanyadora i també la finalista de la darrera edició dels Premis Planeta, Núria.
Sí, estem parlant de ni més ni menys que de Luz Gabás, l'absoluta guanyadora del concurs amb el seu llibre Lejos de Louisiana, i també de Cristina Campos, la finalista d'aquests Premis Planeta pel seu llibre Històries de Mujeres Casades. Les dues escriptores ara mateix de gira estan presentant les seves dues novel·les i coneixent les primeres impressions per part dels seus lectors. És per això que avui, només un mes després de la celebració dels premis, les hem convidat a pujar a la nostra caravana perquè ens ho expliquin tot sobre les seves novel·les, però també perquè ens expliquin en primera persona el que ha significat per elles ser guardonades amb un dels majors premis del món literari.
Luz Gabás, Cristina Campos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, bona tarda, John.
El libro de l'amor me annoia y pesa como el ánima es pieno de carezze al cuore e modi per danzare, ma mi piace quando lo leggi tu.
Va, primero de todo, felicidades, enhorabuena a las dos. Dejarme que os pregunte qué se siente despertar y que os anuncien que sois ganadora y finalista del Premio Planeta.
Bueno, estábamos despiertas cuando lo cuando lo dijeron. Una mezcla de nervios, alegría y satisfacción. Para mí estas son las tres palabras. Muchos nervios, sobre todo en el paseillo, ya cuando ya dicen tu nombre y sabes que tienes que ir al escenario. Entonces, además de la alegría, los nervios.
Y una felicidad absoluta y bueno, nada, es un sentimiento maravilloso, probablemente que no se volverá a repetir en muchísimo tiempo o nunca más.
Exacto, sí. ¿Os lo esperabais o no?
Es que a lo largo de la cena...
No sé cómo va esto, ¿eh? ¿Cómo funciona?
Hay 1000 personas ahí en mesas y hay grandes pantallas. Y entonces empieza y están los nombres, puedes ver los nombres de los 9 finalistas. Normalmente son 10, este año fueron 9. Y vas viendo en cada plato, más o menos, ¿no? O sea, la presentadora dice, bueno, pues pasan a la siguiente ronda tales novelas. Entonces tú vas viendo que la tuya, en mi caso, Río Arriba, Hoja de Fresno, pues va pasando junto con esto de, ¿cómo era, Cristina?
El amante de mi mujer.
Y digo, pues el río y el amante siguen arriba, van arriba. Y así fue. Y entonces al final quedan 2. Y yo ya pensé, una de las dos seguro. O sea, ya gran alegría. Y bueno, ya, entonces ya se supo quién era la finalista.
Claro, entre las más de 840 obras que se han presentado este año en los premios, ¿qué creéis que ha gustado tanto en vuestra escritura, en vuestras novelas?
Pues mira, Joan, yo creo que la mía ha sido lo valiente que he sido al escribir de la intimidad femenina, ¿no? Cuesta un poco en la literatura española encontrar este tipo de literatura tan, bueno, generosa, ¿no? Esta cosa de desnudarse psíquicamente para escribir.
Cuesta tanto con mirada de mujer, déjamelo decir.
Claro.
Sí, yo también creo que, por lo que he seguido a Los Planeta en los últimos años, que al final sí que es una radiografía de lo que se está moviendo, de lo que gusta, de las inquietudes de las personas. No sé, pues el año pasado, que ganó una policíaca un thriller, pues ahora hay mucho interés por las novelas policíacas, y encima con un punto gore, ¿no? Entonces, o el libro de Paloma tiene sentido porque sucedió en el siglo XX, Segunda Guerra Mundial, pero tiene sentido también ahora. En el caso de mi novela, de Lejos de Louisiana, yo sí que creo que es una novela histórica, es una novela seria, contundente, muy bien preparada, pero aparte es una historia de amor, de amistad, todo lo que quieras, pero al leerla puedes reflexionar sobre el presente que nos ha tocado vivir. Estamos hablando en tiempos de pandemia, enfermedad, incertidumbre, convulsión política, guerra. También, ¿quién nos lo iba a decir? Entonces, se establece con las novelas históricas este diálogo entre pasado y presente.
Enseguida hablamos de estas dos grandes obras, Lejos de Louisiana y Historias de mujeres casadas. Antes, sí que quería preguntaros qué significa para vosotras, pero sobre todo, qué significa para la literatura española que tanto finalista como ganadora del Premio Planeta de este año sean dos mujeres.
A mí me gustaría creer que, evidentemente, ambas nos presentamos con seudónimo. yo creo que el jurado, yo estoy también de jurado en un premio, y realmente te centras en el texto. A mí me cuesta, cuando soy jurado, discernir si esto lo ha escrito un hombre o una mujer. Hombre, si es un tema en el que solo y única exclusivamente estás hablando, no sé, pues de la maternidad, desde todos los puntos de vista, digo, bueno, pues igual lo ha escrito una mujer. Pero en general, hablando en términos generales, a mí me cuesta discernir. Y quiero pensar que no se tiene eso en cuenta a la hora de elegir un texto, ¿no? Sino que es la historia que me cuentas, ¿cómo me la estás contando? Llevamos siglos leyendo textos escritos por hombres, y yo soy la primera fan de esos textos clásicos, y también leo textos de mujeres, y sinceramente me da un poco igual, me interesa la historia, no quién lo ha escrito.
Te lo pregunto distinto, ¿eh? Y ya sé que os meto un poco en un jardín, pero me gusta meter en jardín a los, a los invitados,
allá,
a las invitadas
vamos
en
allá.
Este sentido. ¿Es mejor que ganen tanto finalista como premio Planeta este año dos mujeres que alguien que se hace llamar Carmen Mola?
Pero es que, insisto, ¿qué fue La Bestia? ¿Por qué La Bestia? A mí que fueran 3 o 25... O sea, a mí me interesa ese texto, cómo dialoga conmigo. En cualquier caso, lo de Carmen Mola, yo creo que fueron audaces, sinceramente. Quizás ellos sí que jugaron al hecho de, bueno, a ver si va a ser, que por ser, pero es que el jurado, ya te digo por mi experiencia, es que el jurado recibe los textos que tiene que leer y no sabes más. Entonces me cuesta creer que haya un estudio también. Ahora toca hombre, ahora toca mujer. Digo yo, en los tiempos que vivimos, ¿qué va a pasar con los transexuales? ¿Tendrán opción o no? O sea, yo creo que yo pienso en personas, sinceramente, y más tratándose de literatura. No sé, Cristina.
Sí, no, lo de Carmen Mola me pareció muy hábil. Son compañeros míos, soy guionista, son compañeros míos, pues qué bien. Me parece fantástico.
Luz, nos quedamos contigo y este Lejos de Luisiana es la novela ganadora y merecedora de este premio Planeta 2022. Esta es una novela que relata una historia de amor entre un indio americano y una criolla francesa y que aborda los inexorables conflictos sociales en la Luisiana de finales del siglo XVII. ¿Por qué Luisiana como escenario?
Finales del siglo XVIII. Luisiana porque resulta que España poseyó el corazón de Estados Unidos. A ver, estamos hablando de un territorio que va desde el Golfo de México, desde el Delta del Mississippi, casi hasta Canadá, y hacia el oeste no se tenía muy claro dónde terminaba ese territorio. O sea, que España poseyó todo el inmenso corazón de Norteamérica y solo sabemos titulares. No suena esto de la Luisiana española, igual que nos suena la Florida, la California, y Texas. Y conocemos la figura de Bernardo de Gálvez porque últimamente se ha recuperado y se ha escrito sobre él porque ayudó a las 13 colonias del este a independizarse de Inglaterra, a convertirse en los nuevos los Estados Unidos. Uh-huh. Claro, yo quería saber más del contexto, pero mucho más. Digo, vamos a ver, ¿cómo llegan los españoles? ¿Cómo los reciben? ¿Qué piensan los franceses que están ahí, que son, se sienten franceses de que vengan estos españoles aquí a tomar posesión del territorio? Bueno, pues se levantan en armas, los echan. Al primer gobernador lo echan, al segundo ya no, porque se planta con 2.000 soldados. Esto para empezar la novela, y a la vez tenemos a los primeros que marchan de Nueva Orleans hacia el norte, no los primeros, pero sí de los primeros, que acaban fundando la ciudad de San Luis, Missouri. Y todo el tiempo es río arriba, río abajo, franceses, españoles, ingleses, me llevo bien con este, me llevo bien mal con el otro. Reuniones con las tribus nativoamericanas que están unos a favor de los franceses, otros de los ingleses, unos no se pueden ver, pero bueno, luego nos aliamos. Todo esto, que también sucede ahora y lo estamos viendo, sucedió ya en esa época. Estamos en plena, casi en el final de la Ilustración, del siglo de la razón, de los grandes viajes, de los grandes descubrimientos. Me pareció fascinante, fascinante. Y justo poco antes de que el mundo vaya a cambiar con la Revolución Francesa. Todo esto sale en la novela y creo que es un buen contexto para desarrollar cualquier trama de relaciones afectivas, familiares, de amor, bueno, al fin y al cabo de relaciones humanas, porque es una novela sobre la vida.
No sé, Luz, en el mundo de los escritores, en tu caso como escritora, si conectas con algunos personajes más que otros en una novela histórica como esta.
Sí, sí, tienes preferencia, pero bueno, una cosa son los dos principales siempre son los favoritos, entonces por no referirnos solo a ellos, Iscate, que es el nativo americano de la tribu Kaskaskia, y Suzette, son los que, Suzette, que es hija, una criolla francesa, hija de un comerciante francés, todo gira alrededor de ellos y de sus vidas, sin duda. Y luego hay otros personajes pues que te caen más o menos bien. Yo reconozco que tengo, pues oye, me cayó muy bien. Y hay poco escrito sobre él, pues porque, bueno, porque era un jesuita llamado el padre Meurin. Y es que a mí me encantó lo poquito que hay escrito sobre él, pues uno más de tantos jesuitas que estaban allí, pues que deja Francia, su misión es evangelizar, educa a los nativos, tanto en la religión como en el idioma. También les enseñaban cosas prácticas de agricultura, etcétera. Bueno, estas cosas. Y entonces, de repente, porque al gobierno de turno se le antoja, expulsión de los jesuitas. Fuera todos los jesuitas, no pueden ni llevar el hábito. ¿Vale? Pues los reúnen a todos para montarlos en un barco en Nueva Orleans para mandarlos no sé dónde, porque algunos vinieron a España, otros a Francia, no sabían muy bien qué vida llevar, porque también los expulsaron de España. Y entonces Meurin, que se convierte luego en un personaje que ayuda a los personajes principales, pues no sabe muy bien qué vida llevar y al final, en el último momento, no se sube al barco. Entonces, sí. Bueno, pues tiene su momento así como épico de héroe también. Me gustó mucho, con la poca información de la que disponía, poder construirlo. Y así muchos hay un a otro, ya que estamos aquí en Cataluña, pues el vicario de Luisiana era Fray Cirilo de Barcelona. Y ¿cómo? Fray Cirilo tiene unas cartas escritas. El pobre no hacía más que escribir y escribir y escribir y protestar por el estado lamentable de la moral de Luisiana. Pero es que los textos no tienen desperdicio, porque te describe desde que las misas solo duraban un cuarto de hora, porque tenía ganas el sacerdote de marcharse, decía, oye, que lo termino, yo aquí doy la bendición y me marcho, hasta pues que no cambiaban el agua bendita y que estaba ahí maloliente, o que se están dejando pues estropear el sagrario de madera que está todo carcomido, pero a un nivel de detalle fascinante que te revela una época y que, por cierto, está enterrado en, no lo sabía, lo descubrí en Villanueva y la Geltrú.
Al final nos decías también que, aparte de toda la historia que es evidente ahí y que ahora nos estabas contando, es una historia de amor, es una historia de guerra, es una historia de valores universales, ¿no?
Sí, sí, sin duda, porque a mí me gustan leer esas novelas clásicas, ¿no?, donde sale, pues, o grandes pasiones, o todas las del 19, y sí, y quería que fuese una historia de, sobre todo, de amor, amistad y aventura. Hay mucha aventura porque el contexto es muy complejo, como hemos comentado. Hay amistad. Me encanta, por ejemplo, la que se forja entre el protagonista masculino Iscate y su amigo mestizo de la tribu de los Cuapo, que se llama Saracen. Es muy bonita. Y me gusta la relación entre las hermanas Suzette y Margot. Y sobre todo, el hilo vertebrador es la relación entre Iscate y Suzette, que sí, que pelean por preservar su amor, porque se conocieron muy jóvenes, se enamoraron, pero la vida los lleva por diferentes caminos y es interesante ver cómo se aman, pero deben continuar con sus vidas, se encuentran, ¿no? Y ya no desvelo más.
Nos decías que es una novela muy bien documentada. ¿Cómo te documentas para hacer todo esto?
Leyendo muchísimo. Una vez que empiezas con un tema, con cualquier tema, vas primero a los manuales iniciales, a los que sí o sí tienes que leer. Empiezas a ver las bibliografías, ven que se refieren unos a otros, vas leyendo todo hasta que se repiten las fuentes o hasta que ya se derivan a las fuentes originales y ya estamos todos empleando las fuentes originales. Pues, por ejemplo, para las guerras donde participa Bernardo de Gálvez en las tomas de los fuertes ingleses, allí, que las he resumido mucho porque eso, digamos, ya se conoce, me interesaba como escenario donde se encuentran los personajes. Están los diarios de los militares, están los diarios, las cartas, como te digo, de los sacerdotes, y libros de historia y muchos artículos en la Asociación Histórica de Luisiana. Gran parte de la documentación estaba en inglés. Yo creo que sin saber inglés no hubiese podido escribir esta novela. Y también, como conocía Estados Unidos, pues un poquito del alma de ahí también la conozco. Y yo creo que en esta mezcla de tantas fuentes diferentes de información pude diseñar, ¿no?, o extraer la esencia del alma de lo que quería contar.
20 minuts que passen de les 4 de la tarda i ho dèiem a l'inici, eh? Avui també ens acompanya als estudis de Ràdio Estel Cristina Campos, finalista del Premi Planeta 2022, amb la novel·la Històries de Mujeres Casades. Cristina, bona tarda de nou, que et tenim aquí, pobra.
No. Com neixo? La important és la luz.
M'enrotllava mucho, Cris, ja me perdonaràs.
No, home, que va. O sea, a més, és que habla tan bien. Que
sí, parla bé, sí.
És que és un placer escuchar-la. Jo sempre hago, que hable ella, que parli ella. No?
Cristina, com neix un llibre com aquest, Històries de Mujeres Casades?
Bueno, és una història que dissecciona quatre matrimonis i jo el que he fet és parlar amb dones que estan molt a prop meu i que, bueno, s'han sincerat i m'han explicat de les seves infidelitats, no? Llavors és una història molt de veritat.
Ara ens deies, he parlat amb dones al meu voltant, per tant és una novel·la amb molta realitat, no?
Sí, és una novel·la hiperrealista. Bueno, tinc ja 47 anys i tinc amigues ja amb nens que passen dels... Bueno, estan a l'adolescència, no? I, bueno, bastantes amigues meves han començat a separar-se dels seus companys de vida i, bueno... M'explicaven, no?, que, bueno, van conèixer un home, tot va començar amb unes mirades, després, bueno, un petó, i es van acabar enamorant.
Una altra vegada, novel·la sobre temes universals, sobre valors universals, sobre l'amor, no?
Clar, l'amor, la família, el desig. El gran dilema d'aquesta història és que la protagonista, la Gabriela, està casada amb un home, amb un enginyer, un tio estupendo, que l'estima molt, tenen un fill, són feliços, i llavors el dilema de la novel·la és què fas si es crea una altra persona en la teva vida, no? I has de prendre aquesta decisió de trencar una família, que és profundament dolorós.
Escrius en aquesta novel·la històries de mujeres casades sobre temes com la intimitat, el sexe, els matrimonis, temes a vegades que resulten una mica tabús, no? La literatura també ha de servir per això, per trencar temes que són fins ara tabús?
Bueno, jo no he pensat en trencar cap tabú, eh? Jo el que vull és que els meus lectors s'entretinguin durant les 5 hores o 6 hores que... Però, bueno, explico de temes que m'interessen a mi i ho faig per... No.
Pero nos ha dado que hablar.
Nos ha dado mucho que hablar. Cada noche.
En ese sentido sí que se rompen tabús. Y fíjate, Cristina, de verdad, yo hay cosas sobre las que no he hablado en mi entorno, pero oye, yo me doy cuenta que como consecuencia de tu novela, pues ahí estamos con amigas, con hermanas, sí, con familia. Sí, sí. Entonces, de alguna manera, ahí está esa valentía, ¿no? Cuando dices tú, has sido valiente, es que no la verdad, es que has sido valiente.
Sí, es verdad, he sido valiente. Porque es en la literatura española cuesta, seguramente no la hemos encontrado, pero cuesta encontrar esa verdad, ¿no? Esa desnudarse psíquicamente y hablar de estos temas. La literatura francesa se hace constantemente, las escritoras francesas lo hacen y me ha apoyado mucho, me he recolzat molt amb elles. Sí.
Deixeu-me que us ho pregunti, perquè jo no ho sé i segurament l'audiència tampoc. Us coneixeu d'abans o no?
Cinco minutos en un San Jordi, sí. ¿Verdad? Coincidimos. Sí.
Porque antes estábamos bien aquí en la puerta y os decía, ¿os lleváis un cachondeo?
Bueno, es que portem ya, portem casi un mes, porque fa un mes, que es todo el día juntas. O sea, cipizape, todo el día juntas.
Le ha salido a Central Agones todo el día juntas.
¿Ves? Ya, bueno, ya ella parla benasqués, ¿eh?
Sí, sí.
¿Sí? Ella...
Bueno, pero...
Bueno, al seu marit perfectamente.
Ok, sí. Estoy, ¿verdad?
Que es molt similar al català.
Sí, parece en algunes coses, però no te totes.
Mira,
sí,
sí.
Perquè li fa vergonya,
Sí.
Va, estàvem parlant d'aquesta novel·la, Històries de Mujeres Casades, de Cristina Campos, una novel·la que, si no erro, assegures que és una novel·la que hi ha molt sexe, però no és una novel·la eròtica.
No, és una novel·la intimista. De fet, mira, ja tenim propostes de productores que volen comprar els drets, i a mi em fa molta por, perquè vull que ho toquin des de la intimitat, no des del dir el morbo, el sexo, perquè no, Ja em fa una mica de por, tot això. No, i si te la llegeixes, ho veus, no? Que hi ha sexe així, explícit. Però és quan la meva protagonista fa l'amor, em fico al seu cap quan fa l'amor dintre, perquè les mujeres és mucho de cabeza. Tot el
per
sentiment.
Això us deia abans, no?, que cal molt encara aquesta visió femenina, no?, de la societat.
A ver, Luz, ayúdame.
Sí, visión femenina. Bueno, sí. Es que formamos parte de la sociedad. Claro. Entonces es otra visión, sí.
¿Cuántas escritoras han escrito sobre hacer el amor en la cabeza de una mujer?
Las francesas, claro, fan es que...
Sí. Y hay también literatura erótica española muy buena.
Y potente.
Y que se vende. Sí, yo lo que creo, Cristina, es que el tema que plantea Cristina, y por eso personalmente yo no digo que sea erótica, hay escenas eróticas, sí, pero el punto es que habla sobre el deseo. Uh-huh. Esa es la clave, es el deseo. Es decir, pero incluso el deseo a nivel filosófico de cómo, qué le pasa a mi alma, que es insaciable. Ya no hablo del cuerpo, es mi alma. Lo tengo todo, aparentemente soy feliz, no tengo ninguna razón. Y esa es la clave y esa es la diferencia respecto de otras novelas en que las mujeres aparecen infieles. Yo esto es lo que percibí con la novela de Cristina. A pesar de tenerlo todo, mi marido es estupendo, no es que sea un borde, no es que sea un maltratador, no es que es una persona, es un hombre.
Tío fantástico.
Un tío fantástico. A pesar de todo, me tienta el deseo. Este és el dilema de la protagonista.
Aprofito el que ens deia la Luz Cristina per preguntar-t'ho d'una altra manera. Lluís Llach té una cançó preciosa que es diu I potser el desig, sí, en la que explica que el desig és una mena de persona corrent cap a un precipici i parar de cop al final del precipici per saber si es llença o no.
Claro.
T'ha passat una mica això, escrivint aquest llibre?
No, em passa la vida. A qui no li passa, no? Vull dir, tu et cases amb una persona meravellosa i portes... Clar, aquesta història no tindria sentit si la meva protagonista, la Gabriela, no tingués fills, perquè si tu estàs casat durant 10 anys amb un home i és un tio fantàstic, però se't crea un altre home, pues poder et separes i ho proves i te tires del precipicio, com diu el Lluís Llach, no? Però el problema és que tens uns fills que coarten la teva llibertat d'alguna manera, no?
Precisament per això, després de rebre el premi, dius, i cito textualment, el matrimonio no coarta la libertad de una mujer, lo que coarta la libertad son los hijos.
Claro, el matrimonio...
Frase dura, eh?
Frase dura. És una... Bueno, jo crec que és molt real, no? Perquè si tens un matrimoni... Parlo del meu, que no passa nada, no? Nosotros crecemos amb el meu company de vida, no? Te hace crecer tu compañero de vida. Jo segurament, si no fos per ell, no podria haver escrit aquesta novel·la perquè m'ha recolzat a nivell econòmic, no? Llavors... Es crecer que en un matrimoni contemporani, no? Mujeres blanques, europees, privilegiades, no? Es crecer... El problema son los hijos, ¿no? Que te coartan muchas veces. Sí. Los amas profundamente, pero dime.
No, es eso que estaba sintiendo lo que dices, que es que claro. Lo hemos comentado, es una decisión.
Claro.
O sea, es que están ahí los hijos y entonces no actúas igual si tienes hijos.
Claro,
que si no tienes hijos,
tienes.
Es que no puedes porque, o por lo menos lo hemos comentado, cuando eres madre es que antepones, sobre todo la felicidad de tus hijos es lo primero, ¿no?
Totalmente, claro.
En mi caso,
en
yo siempre hablo
caso.
En primera persona.
En la mayoría de las mujeres que nos rodean
exacto,
a Luz y a mí.
Exacto.
Claro, no podemos generalizar. Pero,
exacto.
Avui estem amb Luz Gavàs, Premi Planeta 2022, i amb Cristina Campos, finalista d'aquest Premi Planeta 2022, amb Lejos de Luisiana, històries de mujeres casades. Va, deixeu-me que us punxi una mica, encara estáis disfrutando todavía de este premio, però ja estáis pensando en la próxima novel·la o no?
No paramos, o sea, mi cabeza no para, ojalá tuviese un interruptor, ¿no?, para que pusiese ahí on, off. Me ha sucedido, esta es la quinta novela que he escrito y es verdad que en cuanto empieza a volar, y ahora está empezando a volar Lejos de Luisiana, una forma también de desvincularte de ella es, pues, tu mente tiene muchos recursos y es muy astuta, ¿no? Mm-hmm. Para decir, tengo que ir pensando en otras cosas. Entonces son pensamientos, a mí me cuesta... paso mucho tiempo pensando hasta que me siento a escribir. Es posible que esté un año o dos años dándole vueltas a algo hasta que me siente a escribir. Y por la cabeza, pues ahora estoy en fase batalla de ideas.
Intuía en tus palabras, por si acaso se te ocurre preguntarme de qué va, no te lo voy a decir.
Pero escúchame,
la idea.
Para que te hagas una idea, mi marido se ha leído la novela, la leyó la semana pasada. Fíjate el nivel de secreto. O sea, es que no me gusta vale. Que opinen sobre mi novela, y menos mi gente cercana. Entonces, él, de hecho, le vino bien esto de la gira. Dijo, tú marcha, vete ya,
sí.
A ver si puedo leer tranquilamente.
De una vez, ¿no?
De una vez.
Sí. Cristina.
Pues yo no, pero... Y como voy a decir, solo hay un no, pues voy a aprovechar, ya que estamos en una radio católica, algo muy hermoso.
Sí.
Y es que yo tengo una espiritualidad. Os voy a confesar que no voy a misa los domingos, pero este año me fui a ver a la Virgen de Medjugorje, que está en Bosnia. Hice un viaje de peregrinación con un grupo de amigas del Opus Dei. Yo estudié en un colegio del Opus. No del que me echaron, ¿eh? No del que me echaron, repito. En el Canigó, no.
Perdona,
allí me fui, ¿no?
¿Al Canigó?
Al Canigó vaig anar jo.
Home, tenim algú d'aquesta casa que també va estudiar al Canigó.
Y le pedí a la Virgen de Medjugorje.
Sí.
Bueno, hay que ir porque es un viaje hermoso. Hay una virgen tallada en blanco, en una montaña, una virgen enorme, y puedes dejar deseos en unas buzones que hay. Y yo os juro que pedí, porque sabía que si yo optaba al finalista, lo tenía muy claro, porque no era, puse quedar finalista del Premio Planeta. Y quede finalista del premio Planeta. Pata, quizás es casualidad.
¿Hiciste alguna promesa a cambio, por si acaso?
¿No? Bueno, ¿sí? No, y sí que la hice, y lo hago. Y es una vez a la semana ir a alguna iglesia, no a misa, y entonces cada mañana... Pues iglesia, cada mañana no, alguna vez a la semana. Y os prometo que lo hago, sin estar
pero es
segura
un voto,
de que.
Un voto generoso, así.
Sí, no sé cuánto durará, por eso. Pero me da mucha paz entrar en las iglesias.
Luz, si tienes que culpar a alguien de esta pregunta, culpas a Cristina, que me ha dado la idea, ¿eh? ¿Erais buenas en literatura cuando estudiabais en el cole o no?
A ver, y Cristina sabe, yo era buena en literatura y en muchas otras cosas, era buena estudiante.
Yo era muy mala estudiante. Da igual, ya te contesto ahí, no. Era mala estudiante, no. Yo sé que no. No era buena, ¿no?
Va, deixeu-me fer-vos la darrera pregunta. Quin moment viu? ¿Qué momento vive la literatura española?
Muy bueno, muy ¿sí? bueno. Muy plural, muchas voces diferentes y alcanzando altos niveles de exigencia y de calidad en diferentes géneros.
Es brillante lo que ha contestado. No lo voy a mejorar.
Sí, Luz Gabás, Lejos de Luisiana, Cristina Campos, Historias de Mujeres Casadas. Muchísimas gracias a totes dues per venir avui a Radio Estela de la Caravana.
Gràcies a tu, Joan.
Merci.
Sons tan secrets dins nostre i massa sovint no en sabem quasi res. Pensem que anem per un camí plàcid on tot és ben previst i res no ens corprèn. Però arriba el desig de sobte i ens trenca els motlles dels membres i sentiments. M'agrada així deixar-me anar pels carrers del desig quan m'ofrenes la teva pell.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua a dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua a dones, a Ràdio Estel.
Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. David Balaguer i les coses més quotidianes.
Cinc minuts que passen de dos quarts de cinc de la tarda. De seguida saludem a David Balaguer i a Olma Giró. Abans, però, tinc a les meves mans Lejos de Luisiana, de Luz Gabás, Premi Planeta 2022. La primera persona que truqui al 93 409 2771, 93 409 2771,
71, s'endú aquest llibre. A partir d'ara mateix, Lejos de Louisiana, de Luz Gavàs, que és tot seu, i a més se l'endú signat per la mateixa Premi Planeta. Així de fàcil, 93-409-27-71. David Balaguer, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, bon regal, per cert.
Déu-n'hi-do.
Bon regal,
home,
moltes,
Premi Planeta,
moltes pàgines.
Un totxo considerable,
sí, considerable. Sí, sí, sí.
No, de vegades, quan veus llibres
així...
Pena,
sí, val molt la pena. De vegades, quan veus llibres així, t'espantes d'entrada. Perquè dius, uf, ara m'he de llegir tot això.
Mira, però... mira el que han tardat. Ja està, ja està.
Ah, sí? Una
ja
trucada,
està
l'Andreu
agafant el telèfon. Ja està, ja ho tenim, això.
Què li passa a l'Andreu?
Que...
Ara
oh!
Oh, l'Andreu.
Oh!
Que fort!
Oh, el que acaba de passar. Oh! Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda.
Acabes de trucar des de dins l'estudi?
Evidentment, tu no has posat cap norma aquí, no?
No m'ho puc creure. No, home, no. No, no, és un oient.
No, no, era perquè espavilessin.
L'oient que vulgui aquest Premi Planeta 2022, Lejos de Louisiana, de Luz Gavàs, a més, exemplar signat, 93-409-2771.
I no corre bola, vinga,
no
va.
Corre bola. David, de què ens parles avui?
Avui de la nit.
Home,
de la nit.
Com m'agrada això.
Un gran concepte. El que passa és que és curiós perquè ha passat una cosa, d'aquelles que passen de vegades, i és que avui, que tenia pensat, doncs això, no?, havia pensat parlar de la nit, i així ja ho havíem establert amb l'Olma des de feia dies, resulta que m'he passat tota la nit somiant, i és un bon, és un bon inici de secció,
sí,
perquè realment quan passes males nits, el dia següent estàs fatal. Això us passa a vosaltres? Les males nits condicionen molt el dia següent.
Jo és que clar, què és una mala nit? T'ho pregunto perquè jo sóc ésser nocturn.
Ah,
a mi m'agrada viure de nit.
És el tema aquest de l'insomni, no? Quan tens insomni, quan somies, et despertes constantment, estàs cansat.
Val, si entrem això per mala nit, sí. Llevo fatal, fatal, fatal.
No us passa a vosaltres això? Després d'una mala nit, el dia és... El dia és com apagat.
Sí, sí,
no sé
és
com definir-ho. És un dia, potser no estàs malament del tot, però estàs com una mica més apagat del que és habitual. Això passa, no? Llavors, la nit és una cosa que d'entrada he de dir que a mi personalment no m'acaba d'agradar, i més ara, per exemple, que a 6:15 de la tarda ja és fosc.
Sí, senyor.
Això tots sabem que als llocs del món en què la foscor predomina, per sobre de les hores diurnes, de les hores del dia, de la llum, estan més deprimits que les zones on hi ha més llum.
I si allò de sopar a les 7 de la tarda... Uf.
Per tant, la nit ens apaga una mica, no? Ens fa una mica més de pena. Estem més tristos quan és de nit.
No sé si més tristos o més nostàlgics.
Sí, i no sé exactament per què passa, perquè tu quan ets jove, quan tens una edat semblant a la que poden tenir l'Olma, per exemple, o la Núria Ros, o quan s'és encara una mica
gràcies,
més jove...
David.
Sí, perquè tu ja no, Joan, tu ja no, ho sento. Quan tens edats aquestes compreses entre els 18 i els 25 anys, per exemple, la nit t'encanta. I moltes vegades tens... Jo, per exemple, he instrumentalitzat molt la nit. Moltes vegades, durant la setmana, era dilluns i jo ja tenia l'anhel de divendres nit.
Correcte.
Et passava, també?
No, em passa.
Et passa encara?
Sí. Ah, doncs, no, t'ho he dit, que jo gaudeixo molt de la nit. A mi m'agrada molt la nit. M'agrada molt viure de nit.
Recordo que jo estava esperant tota la setmana que arribés el divendres perquè era el dia que sortia de nit.
Clar.
I m'agradava perquè em servia per desconnectar.
Sortia, eh?
Sortia de nit. Sí, exacte. Han passat, ja no surto mai. Lligar una mica, si podies. Evadir-te, no? Eren aquests els objectius. I després recordo que quan, per exemple, obrien els llums de les discoteques i tornaves cap a casa, senties una buidor, era com el conte de la Ventafocs, quan a les 12, clonc, clonc, sonen les campanades i s'acaba aquell encanteri, doncs era el mateix, quan obrien els llums de les discoteques s'acabava l'encanteri i tornaves cap a casa, i de vegades ja era de dia, i llavors ho maleies.
A mi m'agradava molt tornar...
Volies la nit.
M'agradava molt tornar, David, quan començava una mica a clarejar...
Ah, sí?
I aleshores no sabies si la gent anava o tornava.
Sí.
Si la gent anava a treballar o tornava de festa, no et tenies gaire clar.
Perdoneu per fer un comentari, potser és una mica hater, però ara mateix m'esteu sonant a dos avis explicant historietes, o sigui,
gràcies,
de veritat.
Olma. Gràcies, Olma, moltes gràcies.
Puretes.
Què vol dir, això?
Home, tot parlant en passat, encara sortiu a la nit?
No, jo
encara
surto.
Dia,
sí, jo encara surto de nit.
Però això et passa, Olma, o no, tu, que surts de nit, tu?
De tant en tant.
I et passa
durant
que quan...
la setmana no, evidentment.
Clar, no, home. Però et passa que quan tornes cap a casa sents aquella buidor de Ventafocs? O no et passa això?
Sento més cansants.
La Olma Fox.
I tu, Núria, no sents una buidor de Ventafocs?
És que...
Quan s'acaba la nit?
Sonarà molt de vella, el que diré, però és que jo espero els divendres per poder descansar.
Ah, veus?
Fa dos anys enrere, sí, que la meva prioritat era sortir de nits, però ara, de tant en tant com l'Olma, però prefereixo arribar a casa un divendres, pel·lícula manta i descansar. Mm-hmm.
Doncs mira, veus...
M'hauré fet gran.
Tenim, sí, sí, tenim aquí a l'estudi gent que...
Molt madures, la veritat. Fet,
gent diversa, gent fet... jove.
Podríem tenir 60 anys.
Gent jove que no surt, gent gran que sí. Li encanta sortir a festa, en fi.
El que està clar és que la nit és una amplificadora de les angoixes, dels dilemes. Si tens un dilema, la nit s'amplia molt, s'amplifica sí, molt. Dels dubtes, de les pors. La nit té aquest poder, els amplifica, les preocupacions.
Sí, sí.
És a dir, la mida d'un problema varia en funció de l'hora del dia, i això ho tinc claríssim. És a dir, una angoixa, per exemple, a les 3 de la matinada, si fem mides de fruites, per exemple, a les 3 de la matinada una angoixa és com una síndria, no, és veritat, i després quan et lleves a les 10 del matí... No dic que et llevis a les 10 del matí, sí, però quan et lleves...
És una mandarineta, eh?
És una mandarineta o un nabiu, directament.
Un nabiu.
Sí, sí,
I mires aquell nabiu i dius, hosti, com podia ser això una síndria a les 3 de la matinada? És una cosa que ens passa, és molt curiós. La mida del problema, com disminueix, com es fa gros, depenent de l'hora del dia. I això a mi m'interessa molt perquè, de vegades, jo que he estat una persona que he passat males nits, no, a la meva vida, com tothom, suposo, però en recordo algunes d'èpiques, que he vist els problemes enormes i després... Hòstia, com podia això afectar-me tant, no? Fa unes hores? Perquè ho veus, ho veus totalment diferent. I això és un concepte molt interessant perquè hauríem de pensar, quan ens està passant això, no?, que aquesta ànsia no ens deixa dormir i ho veiem tot amplificat, pensar que després a l'endemà no ho veuràs tan gros.
Sí, sí,
hauríem
és
de fer aquest exercici. Et passa, Núria, això o no, tu?
Sí, això que diuen, consulta-ho amb el teu coixí. Mentida. Consulteu-ho l'endemà quan estiguis dutxada, esmorzada i fresca, perquè si no es fa tot molt més gros, estic d'acord.
Clar, un dels problemes de la nit és amb qui ho consultes, amb qui ho parles, no? Que també et fa que ho alleugeregis.
Exacte. Després, per exemple, tinc claríssima una cosa, jo. I aquesta la sé des de fa molts anys i sempre és un consell que li dono a tothom.
Ai.
Perquè realment és un consell molt interessant i molt important per tenir vides més plenes i més tranquil·les. No discuteixis mai per WhatsApp amb una persona passades les 9 de la nit.
Correcte. Mm.
És bàsic.
Molt a favor.
És bàsic. Si veus que una conversa s'està complicant, dius, ja ho parlarem
demà
al matí.
Ja ho parlarem, sí, sí, sí.
Perquè una conversa pujada de to, que s'encén, que estàs discutint passades les 9 de la nit, t'aboca a una matinada terrible, terrorífica.
La conversa gremlin, eh?
Sí, correcte. Sí, sí. És la conversa gremlin totalment. Llavors, hem de tenir clars aquests conceptes. Després, la nit també hi ha una cosa que és fascinant de la nit, que és que a la nit és més canalla.
Uh-huh.
És més canalla.
Aquesta és la que m'agrada a mi.
T'agrada aquesta, eh?
Sí.
Se sent més capacitada per saltar-se les normes que regeixen una societat.
Aquesta.
No? És la foscor fa actuar d'una manera concreta. Fixa-t'hi, per exemple... que ara amb tot el tema de la mascareta, que encara és obligatori al transport públic, hi ha un detall que és molt significatiu d'això que explico. Si tu agafes el metro a les 10 del matí, el 80% del passatge porta mascareta, per tant és obedient, disciplinat, està complint unes normes...
Tu quan fa que no agafes el
metro? No. A les 10 del matí encara el passatge...
Porta bastanta
70-80%. Sí.
Sí, el percentatge de portar més gent.
Si l'agafes a les 2 de la matinada, el percentatge cau en picat i la porta potser el 10% o menys.
Sí.
Això et demostra,
és
també,
així.
Et demostra també l'abismal diferència que hi ha entre la nit i el dia. Sota la foscor, no sé, la gent se sent més capacitada per rebel·lar-se contra les normes, no sé exactament què és, però passa això exactament.
Passa una mica, David, com quan eren jovens, no? I viatjàvem, sí, ja hi som, i anàvem a un país estranger, i clar, com que no sabies les normes... te les podies saltar una mica, no?
O com que no coneixia ningú.
Exacte, també, sí.
Sí, és cert. És com que a la nit es perden una mica els escrúpols, no? Els escrúpols que tots en tenim, no? Tu tens escrúpols, Olma, tu, Núria, també, tots els que som aquí tenim escrúpols, la gent que ens escolta, el José, l'Andreu, també, però a la nit potser aquests escrúpols es fan una mica més desnerits.
Sí.
Es fan esquifidets.
Per tornar
a créixer quan es fa de dia,
sí,
no? Per tornar a augmentar de mida quan es fa de dia. És curiós, això, també. Llavors, clar, la nit... Ara, vosaltres veieu el programa Crims, per exemple?
Sí, absolutament, fan...
Escoltem la sintonia de Crims.
Va.
Visualitzeu la careta de Crims...
Sí. Fosc, aquelles carreteres...
Una ciutat...
El nus de la Trinitat, de fet. Sí, no és broma, surt el nus de la Trinitat.
És evident que molts dels crims que es cometen i molts dels crims dels quals ens han parlat en aquest programa es cometen de nit.
Sí, senyor.
Quan és fosc. La careta d'aquest programa canviaria molt. Tu estàs veient el programa i t'acolloneixes veient aquella careta.
La foscor.
La foscor. Ràpidament mires cap a banda i banda
Sí, sí, sí.
Estàs a casa sol, per exemple, i vas mirant a banda i banda, no fos cas que hi hagi algú per allà amagat. Saps perfectament que no, però no pots evitar mirar a banda i banda. Aquesta careta, si no fos d'una ciutat, per exemple, com Barcelona, on es veuen uns edificis il·luminats, no seria igual. No faria el mateix efecte en tu si aquesta careta fos de dia. Us hi heu fixat? Mm. La nit té aquest poder. Té aquest poder, la nit. I la metàfora, que a mi m'agrada molt, és moltes vegades amb els grans monstres de la història de la humanitat que sempre apareixen de nit. La transformació. I aquí arriba l'encàrrec que li hem fet aquesta tarda a l'Olma Giró.
Espera, de seguida presentem...
L'encàrrec amb Olma Giró.
Olma Giró. Què tal? Bona tarda, eh?
De nou? Volies fer alguna cosa, crec.
No, ja està, ja està.
Joan, no t'has de quedar amb les ganes, fes-ho.
No. Tira.
Torno a tirar.
Sí.
A mi avui en David m'ha fet ser biòloga per uns instants. Llavors, animals que es transformen durant la nit, evidentment, no?
Quan animals que es transformen durant la nit?
És a dir...
David Balaguer.
Podria ser un d'ells. De jove et dic que sí.
Veus?
De jove et dic que sí. Per això et deia abans al principi el tema aquest de la meva instrumentalització de la nit.
Sí,
que podria dir més fàcilment que jo moltes vegades he utilitzat la nit. És així. Però que si mirem endins, el quadrilàter de les entranyes, no? Un combat entre nit i dia, ara el guanya el dia, clarament. Però quan era jovenet el guanyava la nit. I em transformava. Endavant.
Olma, va.
Perdona.
Doncs en David Balaguer em sap molt de greu, però no entra en aquest llistat d'animals que es transformen durant la nit. No. A veure, quan pensem en la nit i en animals, és el que comentaves, jo crec que la majoria ens ve el cap al ratpenat, per exemple, no? Que
Batman.
Està... Exacte, està associat, no? Doncs a misteri, a una cosa així, que només passa a les nits, no? Em sap greu, molt de greu dir-vos que només hi ha una espècie de ratpenats que s'alimenta de sang, llavors tota aquesta història que hi ha al darrere no sol passar. Adéu.
Un altre animal... És ficció pura.
És ficció i s'ha utilitzat molt la literatura, i això podria donar per un altre tema, tota la literatura nocturna, però centrar-nos en els animals, el mussol, per exemple, també és un dels grans depredadors nocturns, sí. Els agrada molt viure als boscos i utilitzen la vista, perquè, clar, la nit, en el món dels animals, els que predominen sempre són els que tenen bona oïda, perquè a la nit els sons són com tots més fluixos, costa... Llavors has de tenir bona oïda i bona vista, perquè, clar, no hi ha llum, llavors els animals que tenen bona vista...
Crec que el ratpenat és sort, eh?
Clar,
no, sec.
Sí,
i sec.
Sí,
sí, sí,
ho fa tot per... És sensorials, són sensorials.
Són com ones o no sé què.
Sí. Llavors, hi ha una cosa molt curiosa. Suposo que si visualitzeu ara mateix la imatge d'un animal a la nit, el primer que us ve al cap o de les primeres coses que us venen al cap són els ulls, aquells ulls brillants, grossos, que això al dia no es veu. Llavors, per què passa això? Doncs resulta que és una substància que es diu guanina, que el que fa, bueno, és una substància d'alguns animals a la nit, i és això, que els ulls brillin, que puguin mirar, saps?, que puguin veure-hi sense gaire llum. Això no en tenia ni idea. Llavors jo avui m'he interessat pel son d'alguns animals, perquè, clar, què passa a la nit del món, en el món dels animals? Doncs que tots aquests que tenen bona oïda, bona vista, doncs poden, són els grans depredadors de la nit, perquè aprofiten la nit per menjar, per alimentar-se, pel que sigui, però i aquells que no tenen una bona oïda, una bona vista o no tantes capacitats, com dormen? Doncs mira, atenció, fins fa mig segle es pensava que les girafes no dormien perquè no gaudeixen ni d'una bona oïda ni d'una bona vista, però resulta que dormen, però com a molt dormen 5 minuts seguits i ho fan al terra perquè han d'estar atents, alerta, de que no els vingui un depredador nocturn.
Quina mala vida.
Exacte.
5 minuts.
Però és que no només les girafes. Clar, exacte. Clar, no.
Quins dies deuen passar?
Clar.
Pitjor que les teves nits,
David. Quins dies densos.
Pitjor que les teves nits.
De ressaca perpètua.
Sí.
Cada 5 minuts, torns de 5 minuts. En aquest cas s'amplifica una mica l'horari, però els nyus, per exemple, dormen en torns com a molt de 4 hores, perquè també, per no ser capturats, llavors cada 4 hores s'han d'anar aixecant perquè, per exemple, doncs els ataquen els lleons o els lleopards. I els elefants, com dormen els elefants? Doncs ho fan en cercles, al mig hi posen les criatures, que sí que les deixen dormir tota la nit.
Mira que bé.
I llavors els que estan a fora, que serien els adults, van dormint també en torns, quan no dorm un torn l'altre, per controlar, per vigilar que no els ataquin, no?
Són protectors, eh?
Són protectors, evidentment, procuren per la família. Llavors, acabant aquest encàrrec, sabeu quin és l'animal que ho passa pitjor la nit? És a dir, el que, diem-ne, que surt amb més desavantatge nocturn de tots?
No ho sé. Quin?
Alguna idea?
No, no, ni idea. T'anava a dir David Balaguer una altra vegada.
No,
David
Balaguer no.
Me l'imagino un animal petitet, però...
Sí, un ratolí o així, no?
No. T'imagines el petit i no, potser és el gros, el més gros de tots.
I és una cosa molt curiosa. Són les zebres, i és que les seves ratlles, durant el dia, què fan? Que es camuflin, però durant
la nit se les veu molt.
Se les veu perquè els animals que tenen la guanina, aquella substància que dèiem als ulls...
Guanina, que té nom de refresc, eh? Aquest refresc té guanina.
Ah, no, a mi sona batxata, alguna música.
Sí, per a mi també, eh? A mi em sona una substància que va dins d'un refresc.
Sí, una cosa així.
De granadina. No, doncs això, les zebres són les que s'ho passen pitjors perquè les ratlles doncs, fan que siguin molt vistoses i les ataquen. Llavors, fins aquí...
Tu saps si una zebra és blanca o negra?
Les dues respostes són correctes.
No, no, és negra, una zebra.
Ah, sí?
Sí, és una... És negra amb ratlles blanques.
Amb pigmentació
blanques.
Blanca, no?
Sí.
Mira, és així. Veus, aquí sempre s'aprenen coses noves. Mira quina música i quina cançó ha posat el José ara.
Quina
és
tenim?
Molt interessant perquè és la de la Unión...
Home.
Lobo Hombre en París.
Clar.
Mira, posa-ho. Perquè, clar... Mira. La coneixeu, aquesta, vosaltres, que sou
no,
joves?
No, no.
És que aquesta secció és per puretes.
No,
és
una moguda nocturna.
Sí. No, però és això, no? La transformació a la nit, per mi, és la gran metàfora de les diferències que hi ha entre la nit i el dia, la transformació. L'home llop, per exemple, quan veu la lluna plena, la transformació...
La luna llena sobre París.
És, exacte, és un home absolutament tranquil durant el dia, que la nit es transforma, els vampirs també...
Sí, senyor.
A les hores de la foscor es transformen en vampirs, i per mi hi ha un altre monstre de dos caps... que és bestial a la nit, com es transforma, que és el desamor. El
Uau.
Desamor. El desamor.
És que ara m'estava imaginant un animal de dos caps.
Jo també. Mitologia.
No, és que el desamor és un monstre de dos caps.
Estic
que a la nit se t'acosta i amb les seves urpes esmolades t'esgarrapa el pit i no et deixa dormir.
T'ho compro
I després,
molt.
Què?
T'ho compro molt.
Oi que sí?
Sí, tant.
És així, el desamor. Sí. És així. I això és una cosa que s'ha tractat molt en el món de la cançó. Hi ha una cançó del Salvatore Adamo, que tampoc...
Home.
Tu el coneixes, l'Adamo?
Sí.
Vosaltres no el coneixeu, tampoc?
Un clàssic.
El coneixeu, l'Adamo?
No.
L'Adamo tenia... No, però és que això és molt, molt interessant sobre el tema aquest del desamor i la transformació que pateix a la nit. Com costa suportar el desamor a la nit i després durant el dia. Encara que el pateixis, és molt inferior, el grau de mal que et fa és molt inferior. Salvatore Adamo, amb la seva cançó La Nuit, que us aniré traduint a mesura que vagi sonant, veureu com es demostra això que estic explicant, i per mi és un tema que m'ha acompanyat en grans moments de desamor, sí, i m'ha ajudat molt a superar-lo.
És tristota, eh?
Sí, però ja veuràs la lletra, el que diu, fent referència a això, no? A com la nit amplifica molt les coses i com el desamor és molt més difícil de suportar. Mireu, què diu? Atenció.
Si je t'oblie pendant...
Si t'oblido durant el dia...
Je passe mes
nuits... Em passo les nits maleïnta. Veus? I quan la lluna es retira... Tinc l'ànima buida i el cor em pesa. És un poeta, aquest tio, eh? Mira. A la nit em sembles immensa. Estenc les mans per aferrar-te. Però sents un plaer maliciós... jugant amb els meus avenços. Els avenços diurns, lògicament, que no són nocturns, eh? I aquí diu, la nit. Em torno boig a la nit. I aquí ho torna a dir després, veus? Aquí allarga molt, aquí s'hauria de dir allò de boig. A la nit em torno boig. És així. És bestial. I durant el dia, la imatge d'aquella dona se li difumina i a la nit li passa tot això. És molt interessant.
Hoy en Radio T, poesia con David Balaguer.
I con Adamo. Però després hi ha una altra cançó...
Hi ha una altra?
...que també fa referència a això que dic, i que aquesta sí que la coneixeu.
Sabina?
És una cançó que ens agrada.
Home.
Sabina, no?
Y eso que yo... Para no agobiar con flores a María.
Cantem-la.
Para no asediar la cosmetología de sábana fría ni alcoba vacía.
Molt bé.
Para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería. Con la cofradía de santo reproche, carajo.
Ui, respira, Joan.
Ara.
Ara.
que tardé en aprender a olvidarla.
¿Cuán?
19 días y 500 noches.
Un altre exemple d'això que estem dient. És bestial.
Molt bé, Joaquín Sabina.
Molt bé. O sigui, aquest tema, és que aquest tema reflecteix molt bé això que estem dient. Has fet un sobreesforç i ara potser no podràs continuar fent el programa. Però 19 dies i 500 noches. Tardé en aprender a olvidar-la 19 dies i 500 noches, clar. Perquè durant el dia tot és molt més fàcil i a la nit... És això, no? La nit ens ve moltes vegades aquest reflux del record.
No?
El reflux del record ve més de nit, no? Saps com quan menges all i oli i et passes tota la nit amb repeticions d'all i oli?
No.
Doncs una mica seria el mateix. El record a la nit se't repeteix molt més
que durant,
no pas durant el dia. I això funciona d'aquesta manera. I no em digueu,
no
em podeu dir que no.
No, t'estava mirant perquè avui m'està passant una mica.
Ah, sí?
David Balaguer, ets l'única persona al món que pots... comparar el desamor amb un animal de dos caps i amb el retorn de la Ioli. O
sigui, sí, no.
Però és que són símils molt reals. Si
el nostre poeta urbà.
I després també hi ha una altra cosa.
Sí?
Ens dona temps d'escoltar un últim tema, que és... Són aquells temes que tu, durant el dia, sobre també la transformació nocturna que patim, aquells temes que durant el dia tu no te'ls posaries mai a casa teva, ni els escoltaries amb el mòbil quan vas al metro, però que, en canvi, quan sonen a una discoteca, els balles perquè t'encanten, per exemple aquest.
Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta...
Aquest tema és un tema eminentment nocturn. Ningú de vosaltres ha escoltat aquest tema mai a casa, ni amb el mòbil anant amb metro a treballar.
Què vol dir que no?
Ho sé segur.
Jo he anat al metro cantant això. Un clàssic de clàssics.
Sí, sí. Però a la nit, quan sona aquest tema a la nit, et transforma molt més que si l'escoltes a les 12 del migdia. I és així.
No, però és escoltable i prova-ho. Escolta-ho a hores on no t'ho posaries mai.
Doncs mira, potser en aquesta...
T'ho dic de veritat,
època... Sí, sí, en aquesta època...
L'energia...
Sí, podria ser. En aquesta època que estic travessant, potser em convindria fer aquest tipus de coses.
Veus?
Perquè realment és veritat. Però sobretot això, tingueu en compte, avui quan aneu a dormir, que tot el que vosaltres en aquell moment, si patiu insomni avui, per exemple,
sí,
perquè potser caieu avui com troncs, no ho sé, però si teniu problemes, coses que durant la nit s'amplifiquen, per mi és molt important fer l'exercici de pensar... Aquest problema, que ara és com una síndria, demà, quan em llevi, s'haurà transformat en un nabiu. És molt important aquest concepte per veure i per relativitzar les coses.
Sí, senyor.
És bàsic relativitzar en aquesta vida.
Tu mires sota el llit abans de dormir o no?
Uf!
Jo sí.
Uf!
Sí, eh?
És que la nit també... Qui no... Mira, és un altre tema que no ha sortit, però que pot sortir perfectament i que ens pot servir per futures seccions.
Mm-hmm.
Qui de vosaltres, quan era petit, no es despertava a la nit i anava corrent a l'habitació de la seva mare o del seu pare o dels seus pares?
Mm-hmm.
Ho hem fet tots, això.
Sí, és així. Mm-hmm.
Ho hem fet tots, això.
Escolta'm
aquella por nocturna.
Escolta'm una cosa, David. Xavi Toscano, que el tenim per aquí a la peixera, proposa tema per la setmana que ve. Tu faràs el que vulguis,
No, sí, m'agraden els temes que proposa Xavi Toscano.
Cantar,
oh, sí.
Sí? El compres?
I tant si el compro.
Doncs la setmana que ve cantant David Balaguer. David Balaguer, com sempre, un plaer. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, adéu.
Olma Giró, gràcies.
Mira, ja m'ha vingut una idea sobre aquest tema de cantar.
Ai,
m'ha vingut una idea molt bona.